Esports Sant Feliu patrocina el Tu Jugues.
Avui havia previst un editorial més reflexiu, divagant sobre els pros i els contres de la primavera, de les sensacions diferents que ens produïa cadascú de nosaltres i, per extensió, els nostres equips. Però fa poca estona, una horeta o una cosa així, he rebut un text i el volia compartir amb tots vosaltres. És un text que Paco González ha fet també arribar al Tu Jugues i que va escriure després del partit de Lleida. Evidentment és un text llarg, avui l'editorial no durarà dos minutets, és una mica més llarg, però espero que pugueu copsar les sensacions que tenia Paco González quan va començar i quan va escriure aquest text. Solo puedo transmitir indignación, impotencia, decepción, humillación hacia los árbitros en general. Una semana cualquiera he de decidir qué contenidos realizaré durante los entrenamientos, qué trabajar los lunes, los martes y los jueves. Si debe parar ejercicios de uno contra el portero, si uno contra uno, si trabajar la defensa o trabajar el ataque, o si dejar un poco más de libertad o ser más estricto. Después llega el partido, donde he de decidir qué defensa emplear, qué ataque, cuál será el equipo titular. Después, durante el partido, saber cuándo va a haber tiempo muerto y qué decir a los jugadores. Realmente, al igual que yo, todos los entrenadores dedicamos mucho tiempo durante la semana y durante el fin de semana para que nuestro equipo por lo menos sea competitivo y si perdemos sea porque el rival ha sido mejor que nosotros. Todo sin olvidar que estamos en un deporte minoritario con falta de recursos en la mayoría de los clubes y que si no fuera por el trabajo incondicional de muchas personas, hoy en día sería prácticamente imposible asumir los gastos de esta categoría nacional. Yo soy entrenador y los resultados me juzgan. Al mismo tiempo, yo juzgo a mis jugadores y los resultados les juzgan. Ser entrenador comporta tener una responsabilidad, pero uno ya lo sabe cuando decide serlo. Sabemos que nuestra continuidad muchas veces depende de los jugadores, de la directiva o de los socios. ¿Y los árbitros? ¿Qué obligaciones tienen los lunes, los martes y los jueves? ¿Cómo se preparan? ¿Qué ejercicios hacen? ¿Cómo se preparan para el partido? A mí, como entrenador, se me exige un trabajo duro durante la semana, pero además sé que si no trabajo, no obtendré resultados y además no estaré a gusto conmigo mismo. ¿Y los árbitros? ¿Quién les exige que se reúnan, que vean partidos, que vayan a entrenamientos durante la semana para pitar y practicar? Para hacer esto, no hay que esperar que se me pague. Va implícito con el interés y en la responsabilidad. A los entrenadores no nos pagan aparte de las horas de preparar los partidos y no nos pagan solo por dirigir los partidos. Lo que me ha hecho redactar estas palabras ha sido la culminación de una serie de hechos que me han indignado y, lo que es peor, hace que deje de respetar y defender este deporte, ya que los árbitros no son responsables y además no pueden ser juzgados como lo soy yo. ¿Por qué los árbitros me pueden juzgar y yo no puedo juzgarlos a ellos? ¿Por qué pueden poner en acta un juicio sobre mis jugadores y ellos no pueden juzgar sus decisiones? La verdad es que si no se me evalúa, yo no trabajo. Si no tengo examen, no estudio. Los árbitros no son juzgados durante los partidos, por lo que no tienen necesidad de formarse. Tienen la verdad absoluta, ya que yo, como entrenador, que me preparo cada semana, no puedo poner en el acta lo que ha hecho bien, lo que ha hecho es de vergüenza, o puedo protestar. Como entrenador, quiero ganar o perder, porque he sido mejor que el contrario, o ha sido él mejor que yo, o incluso por haber tenido más suerte, pero no porque el árbitro no se haya preparado durante la semana y me demuestre que no tiene formación suficiente para desarrollar este trabajo. Este año, de momento, he visto una gran cantidad de fallos básicamente por no saber el reglamento o por no querer aplicarlo. He visto como cada árbitro pitaba de una misma acción de una forma diferente y he visto árbitros desafiando a los jugadores, a los entrenadores y riéndose de nosotros, perjudicando premeditadamente a un equipo, diciendo que no se les complicase la vida ya que ellos habían venido a pasar el fin de semana. ¿Pero por qué yo no puedo sancionarlos y ellos a mí sí? Si sé que estoy mejor preparado que ellos, ¿por qué ellos pueden sancionarme a mí y yo a ellos, no? Si yo no puedo demostrar su falta de rigor, ellos tampoco pueden demostrar que al acabar el partido yo les he faltado al respeto. Los árbitros deben ganar el respeto siendo honestos consigo mismo, al igual que yo. No me pueden exigir respeto si no saben el reglamento. Y por esa decisión errónea me han perjudicado en el resultado final. Lo normal es que pueda perder los nervios ante tal provocación, pero si me sancionan a mí, a ellos también. En la mayoría de sanciones, el motivo ha sido la falta de rigor arbitral. Por favor, como entrenador pido rigor por nuestro deporte. Pido que los árbitros sean observados, juzgados en cada partido al igual que lo soy yo y sean sancionados como cualquiera, ya que ellos también tienen una gran responsabilidad y que por ello cobran y además con seguridad cobran con seguridad, no como la mayoría de jugadores y entrenadores de esta categoría. Por ello, yo les tengo que exigir, pero no tengo fuerza. Por ello, yo les tengo que exigir, pero no tengo fuerza para ello, y los árbitros lo saben. Ellos no tienen ninguna presión al pitar. Se pueden permitir el lujo de no prepararse antes de los partidos y tener la indecencia de decir: usted a mí no se me puede dirigir si no le expulso. Després d'això, senyors, molt bona nit i benvinguts a Tujugas. Nou i 6, ara us fem una repassada de què tenim avui al Tujugas. Bona nit a tothom, avui una mica més tard del que és habitual, perquè us hem pogut llegir aquesta carta que ha presentat Paco González de la Federació Espanyola de Patinatge i el seu comitè d'àrbitres. Abans de començar, saludar l'equip que forma part del Tujugas avui. Pau, bona nit.
Bona nit.
I gràcies per venir. Marc, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Molt bé.
Sí. Jesús, bona nit.
Bona nit.
Abans de seguir endavant, us demano que en un moment fem una petita reflexió tots sobre això que he llegit a l'editorial. Jesús, tu que sempre dius que en els àrbitres a vegades prenen les decisions perquè, bueno, que no ens podem estar queixant sempre dels àrbitres, que aquestes coses que hem discutit tantes vegades, diguéssim que ets poder la persona menys crítica que conec amb els arbitratges, almenys de manera pública.
Facin que els hi faig la pilota.
No, ni molt menys, ni molt menys. M'agradaria que valoressis el contingut d'aquesta carta que ha adreçat Paco González de la Federació.
Curt i ras, m'ho deixes dir així, curt i ras. Jo diria que és tenir els dallonses plens. Vull dir, s'ha notat que el Paco estava escrivint de dir: ja no puc més, ja estic fart.
I a més no diu cap cosa fora de lloc, eh? Vull dir, val la pena que això a vegades quan escrius amb calent, suposo que això si ho han enviat avui... Més,
no ho fa com una crítica a l'arbitratge rebuts pel seu equip, sinó que fa una
general,
cosa general,
sí,
eh?
Sí. Marc.
Hi ha impotència de dir: ja sé que no, vosaltres cobreu al final del partit, cosa que jo no, per exemple, però... Vull dir, la impotència de dir, bueno, si serveix d'algo, ja em serveix, i si no, doncs mira, com sempre, continuem igual.
Pau, alguna cosa a reflexionar sobre el que no? Doncs jo em quedo sobretot amb la impotència, no? Aquesta de no poder protestar. Avui en parlarem perquè tindrem opinions tant de Jordi Casaballó com de Juan Fariza, dos jugadors del primer equip que van viure aquesta setmana aquestes situacions a Lleida, i doncs en parlarem una mica amb calma. Els hem gravat unes declaracions aquesta tarda perquè volíem saber l'opinió. Cap de nosaltres va poder veure el partit i valia la pena doncs tenir l'opinió dels jugadors de primera mà, ja que la setmana passada parlàvem amb Paco González, doncs també era una mica pesat tornar-lo a trucar aquesta setmana, i volíem saber l'opinió dels jugadors. A més, uns jugadors, un d'ells sancionat amb targeta vermella al final del partit per dir-li, bueno, llavors ara ho sentireu en els titulars, que li va dir Juan Fariza al col·legiat de David Coll. I bé, doncs, en parlarem amb calma. Avui, evidentment, com ho sentiu, no hi ha la Núria, últimament té moltes cites, i avui està amb el senyor president de la Generalitat. Em sembla que estava amb el president de la Generalitat de Palau, per tant, caram, posem-nos serios i deixem que disfruti d'aquesta magnífica cita amb el president de la Generalitat.
A sus órdenes.
A sus órdenes. Bé, doncs, a més, avui tirem l'Alba Villegas aquí a l'estudi. Volíem fer una animalada avui, que passa que l'Alba no se'ns ha deixat manipular per aquestes ments maquiavèliques que volten per aquí el Tujugas, i és que li hem demanat que vingués en la moto clàssica, Jesús. Jo ja ho veia, eh?
La veies aquí dintre.
Ja la veia aquí dintre. La veia aquí dintre sentint-la, com és en català, rugir. Rugir? Rugir deu ser correcte.
Rugir
és correcte, en català. És que ara m'he de preparar, perquè com que he de participar en el
concurs,
concurs del Clai català un dia d'aquests, doncs he d'anar polint el meu català, tot i que fer l'editorial en castellà no hi ha ajudat gaire, però doncs això. Doncs parlem amb l'Alba perquè ens expliqui una mica com ha anat aquest trial de clàssiques, que ha sigut un èxit, i evidentment, doncs, llavors també, a part de l'Alba, dels jugadors d'hoquei, amb el Jesús repassarem el que ha sigut aquest cap de setmana futbolístic, marcat amb un gran partit. Del tercera.
Molt gran, molt gran. Possiblement dels millors que dels últims temps, eh?
Però és que dels millors que dels últims temps amb tot el futbol. Si més no, amb els dos equips sèniors, perquè realment el partit que vam fer aquesta setmana a l'equip de l'Àngel, jo vaig veure els primers 45 minuts, ja apuntava maneres, i els segons 45 es veu que van ser espectaculars, per tant, doncs, felicitats des d'aquí. Bé, doncs tot això serà el que farem. Repassarem, evidentment, la Lliga Tu Jugues amb el Pau. Repassarem també el calendari del cap de setmana i, bé, doncs... farem una mica de Tu Jugues, farem aquest Tu Jugues que s'estendrà de les 9 fins a les 10 aquí a Ona Codinenca, el 107.2 de l'FM, el 3W1codinenca.cat, i evidentment doncs, ja sabeu, i aprofito ara per dir-vos-ho, que si us voleu posar en contacte amb nosaltres, doncs ho feu a través del tujugues@onacodinenca.cat, sí, ara dubtava, onacodinenca.cat, perdó, i a través del nou... Sí, me'l senyalen aquí a l'estudi. A través del 938663239. Mira que és gros, eh? El tenim aquí al vidre, que poder fa 50 centímetres i no havia... O més, poder fa metro i pico, quasi. Doncs no havia ni llegit. Doncs bé, que això, que a través del 3W1codinenca.cat, a través del 938663239, agrair-vos als que ja ens escolteu cada setmana i agrair-vos la confiança que ens feu cada setmana i cada cap de setmana que ens dieu avui no podem seguir el partit pel Twitter, no, nois, avui no hi som. O avui no ens expliqueu això, bueno, intentarem fer-vos el que voleu. I cada vegada estic més content, cada vegada hi ha més gent que ens diu noi, amb quins dies portes el Tu Jugues i es deixes venir a la ràdio i parlem de la nostra cosa. Hi ha moltes coses a Sant Feliu i va, doncs a vegades tots no hi cabem. Va, 9 i 12 minuts, mare de Déu, que és tard. Fem una repassada als titulars de la jornada i suposo que em sembla que ja tenim l'Ala per aquí fora, ja sento els motors de les motos.
Vinga, comencem els titulars parlant del futbol. Senyorà, el Sant Feliu perd 3-2 contra el Llinars, tot i jugar amb 9 homes.
El Sant Feliu va tornar a ensopegar, aquest cop al camp del Llinars, per un ajustat 3-2. El partit va començar amb ritme i ocasions, i al minut 7 el Llinars marcava l'1-0. El Sant Feliu, però, no es va amagar i va empatar minuts més tard amb un gol de Balaguer, en aprofitar un mal refús al llançament d'una falta. L'empat i l'expulsió d'un jugador local, al minut 32, semblava que donava ales als codinencs, però el joc va baixar d'intensitat i es va arribar a la mitja part amb empat. La sortida de Ricard a l'inici de la segona part va revolucionar el partit. Al minut 55, el Sant Feliu feia l'1-2 amb un xut espectacular de Ricard. Amb el marcador a favor, els codinencs van poder ampliar el marcador, però no van estar encertats, i el Llinars ho va aprofitar per empatar el partit al minut 70. Els darrers 20 minuts van ser de total domini local. El Sant Feliu es va enfonsar, mentre el Llinars desaprofitava dues clares ocasions de gol sota els pals. A 5 minuts del final, els locals marcaven el 3-2 final de falta. Tot i rebre una nova expulsió, va estar més a prop al 4-3 que l'empat. Aquesta nova derrota situa l'equip en zona de descens a 7 punts de la salvació.
Sènior B, el Sant Feliu goleja 4-0 al segon classificat.
Espectacular partit del Sant Feliu contra l'Almeriense, amb victòria dels codinencs per un contundent 4-0. Els visitants es presentaven al municipal de Sant Feliu com a segons de la categoria i amb un 6-0 com a resultat al partit d'anada. El partit va començar amb una clara ocasió pels visitants, que el porter local Ton va aturar de manera espectacular. Ràpidament, el Sant Feliu va començar a jugar a futbol i a dominar el joc. Els locals no van donar opció a l'Almeriense i van començar a arribar a les ocasions de gol. Jacob, amb dos gols, Aaron i Jou van marcar 4 gols i van deixar l'Almeriense fora de combat. El Sènior B s'afiança a la cinquena posició amb 37 punts i podria aspirar a places d'ascens.
L'apunt de futbol base d'aquesta setmana, destaquem el partidàs del femení B, que va guanyar 1-5 contra el Vigues.
Estaven contentes, eh?
Estaven eufòriques, les nenes. Victòria també del juvenil 4-2 contra el Lourdes. Hi ha hagut un canvi d'horari i els nanos es veu que els hi va bé aquest nou canvi d'horari. Juguen dissabte a la tarda.
El juvenil?
Sí.
Home, els hi va bé, eh? Home,
sí, contents estaran. I també destaquem el Prebenjamí, els més xics de tots, que van guanyar contra el Palau Tordera en un altre partidàs. Perdien 1-0 i van remuntar, em consta que amb nervis... pels pares, no pels nanos, però els nanos jugaven, però els pares estaven que es menjaven les ungles. Passem a parlar de hockey. El Sant Feliu perd 5-4 contra David Coll.
Després de la victòria de la setmana passada contra el Tordera per la mínima, aquesta setmana passava la revàlida a Lleida. L'equip va sortir molt conscient de la importància del partit i va protagonitzar una primera part molt igualada. Es va arribar al descans amb el resultat de 2-2 i a la represa els codinencs van sortir a totes allargant el resultat fins al 2-4 i semblava que es podien emportar els 3 punts. En aquest punt tot va canviar. Com ja havia passat l'any passat a Sitges, David Coll va decidir que canviava el criteri i possiblement recordant el partit d'anada amb el Lleida va decidir obsequiar els de la terra ferma amb 3 punts. Fins a 5 decisions mal intencionades van treure l'equip del partit que va acabar amb repartiment de targetes i indignació dels codinencs.
Les baixes assolen la plantilla de Paco González.
Si les targetes que van rebre Juan Fariza al final del partit per dir-li al col·legiat «ja és la segunda vez que nos jodes» i a Ramon Altayot per dir-li «ets un cagat», suposen partits de sanció, l'equip afronta el partit de la jornada que ve amb el Monjos amb només 5 jugadors del primer equip. Aquestes baixes per sanció es sumen a la d'Oriol Llargués, que es va trencar un lligament de la mà la setmana passada. Tornarà a ser el moment dels júniors.
La segona catalana a poc més de 2 partits de l'ascens.
Després del partit d'aquesta setmana, que va acabar amb victòria per 10-3 amb el Torrelavit, ja només és qüestió de dies que es pugui certificar l'ascens. Els jugadors del segona catalana volien anar per la via ràpida i a la mitja part ja golejaven els de l'Alt Penedès per 7-2. A la segona part, els dos equips ja van pactar jugar sense aturar el rellotge per així evitar una golejada majúscula i els segons 25 minuts van acabar amb el resultat de 10-3. Amb aquest resultat, l'equip es consolida el liderat amb 9 punts sobre el segon i 12 sobre el tercer.
Derrota per la mínima del femení.
Diumenge al migdia es va viure al pavelló un partit d'hoquei femení d'alt voltatge. El Mataró, líder de la classificació, visitava la pista codinenca i el partit va satisfer els més exigents. La primera part va ser molt igualada, arribant a la mitja part amb victòria per la mínima de les visitants. Els segons 20 minuts van ser d'hoquei total. El Sant Feliu va agafar la iniciativa al marcador fins al 2-1, per l'ofici del Maresme. I potser una millor preparació física van fer canviar les tornes i els va donar la victòria per un ajustat 2-3. L'equip segueix apretant fort i aspirant a tot.
I novetat, arribem a notícies del patinatge, que han començat les competicions i aquesta setmana doncs la Marta Puig ens feia arribar els resultats i ens deia que doncs que hi ha hagut bones notícies, que Judit Azor i Judit Font, primera i tercera classificada respectivament, han fet pòdium a les figures obligatòries d'iniciació a un dia, haurem de demanar que ens facin unes classes, I la Carla Canet, que ha quedat segona amb dos competicions diferents, segona classificada a figures obligatòries de certificat i segona classificada en lliure certificat. Això quasi és més complicat que el billar, aquests noms de les categories.
Jo que no em sé ni les normes del hockey encara, que cada partit n'aprenc una de nova, això deu ser...
Imagina les del patinatge. Doncs des d'aquí agrair, evidentment, a la gent de patinatge que ens facin arribar aquestes notícies, i la bona notícia és que, clar, fent pòdium, passen a la semifinal.
Anem al Fortín de Solanes. Els dos equips atlètics lluiten de valent i guanyen el Sant Fos.
Els dos equips del Club Atlètic, a la tercera categoria del Campionat de Catalunya, van disputar el seu primer partit de la segona volta a Solanes, i el resultat no podia ser millor. 2 victòries. En un principi, Solanes tenia que acollir el maig entre l'equip B i el Sant Fos, però es va demanar d'avançar el seu partit de l'equip A, de forma que la parella dels campcentellencs han disputat 2 partits, el que tocava de jornada i un avançat. En aquesta partida ha debutat com a seguer en l'equip A en Josep López. El resultat final ha estat de 30-19. En la segona partida, l'equip dels germans Reglà, l'Àlex i el Pep, han treballat durament el piloteig i han aconseguit una victòria per 30-20. La propera jornada serà la 9a. Els dos equips atlètics tenen descans, ja que l'Atlètic A no té partit i el B ja va avançar el seu desplaçament a Mollerussa.
una esmena al titular que acaba de llegir el Marc, és que això de, com ho has dit?
Cap Centellencs.
Heu buscat a la mítica Wikipedia i diu que el gentilici és Sant Fustenc.
Bé.
Sant Fustenc.
Gerard Jiménez, soc campió de Catalunya.
Aquest cap de setmana Sant Feliu ha esdevingut seu de la final del Campionat de Catalunya de Billar en modalitat lliure de segona categoria. Aquesta ha comptat amb la participació de 6 jugadors classificats en anteriors semifinals. Des de l'inici de la competició varen destacar les actuacions de Jordi Gasó i del jove Gerard Jiménez fins a arribar a l'última ronda en la que l'enfrontament entre ells dos donava el títol. L'última ronda es va resoldre amb la victòria de Gasó i va empatar punts amb Jiménez. Això va suposar que la mitjana general va ser favorable a Gasó i, per tant, el jugador del club santfeliuenc no va poder alçar el títol.
Èxit rotund del trial de clàssiques.
Aquest passat diumenge, els Cingles del Bertí van acollir la 6a edició del trial de clàssiques. Un trial on el terreny idíl·lic dels Cingles va fer que un centenar de trialeros participessin en aquesta prova. Per parlar amb més profunditat i amb coneixement de causa, tindrem en directe a l'estudi número 1 d'Ona Codinenca la mundialista Alba Villegas.
A Mafre volem que visquis tranquil. I això vol dir que no hagis de preocupar-te per res. Que sentis que hi ha algú que cada dia ho fa per tu. Tenim assegurances de la llar amb protecció integral, assegurances mèdiques, de vehicles o d'animals, assegurances de vida, pensions i fons d'inversió. La millor solució ara i pel teu futur. També assegurem empreses amb solucions i serveis a mida. Sabem que només estant a prop teu podem donar-te tot el que necessites. Visita'ns al carrer Travessia número 9 o al telèfon 93-866-38-81. 93-866-38-81. Agent exclusiu d'assegurances Mafra, Roser, Segalés i Comas. Sempre al teu costat. Oh, m'estic a...
Va, Pau, tens 2 minuts per actualitzar-nos a la Lliga, perquè ja tenim aquí els primers convidats i és un quart i mig de 10 del vespre.
Tardíssim, avui tardíssim. Va, farem la Lliga pim-pam, curteta, dient que Jesús Carné, et felicito, fill, perquè és la persona que suma més punts aquesta jornada. Conjuntament, abans de que sonin les alarmes del Facebook i de les xarxes socials, amb Lluís Prat, que també suma 8 punts.
Bueno, molt bé, molt bé.
Això fa que aquesta guerra que hi ha interna i amb tot el bon rotllo del món entre un servidor, Jesús Carné i Montse Vila, per la 5a, 6a, 7a posició, allò així, doncs quedi aquesta jornada a favor del Jesús Carné. El top 5, Àlex Balaguer, primer, amb 191 punts. Jordi Tura, segon, amb 186. Gerard Ferrer, tercer, apostant des de Laos.
Sí,
des de Laos, amb 181. Joan Serra, quart, amb 168. Jesús Carné, cinquè, amb 156. Dos més que Montse Vila.
Dir-te que el sistema hidràulic de la cadira de Jesús Carné s'ha disparat quan li has dit això, perquè s'ha començat a inflar aquí l'estudi.
S'ha anat inflant.
És una sorpresa total, perquè jo no me'n recordo mai que he apostat i no ho sé.
Res, ja tenim la pròxima jornada a punt. Comentar que si algú ha mirat aquest matí, hi havia el partit de l'Atlètic, que ens han dit que no juguen cap dels dos, per tant, 5 partidets per apostar aquesta setmana.
Doncs molt bé, 5 partidets per apostar aquesta setmana, la Lliga està a punt, per tant, no us n'oblideu, que cada setmana us anem recordant els divendres.
I tothom aposta a última hora.
Ens en recordem nosaltres també i és una sort. Va, Pau, un anunci i comencem a parlar amb la trialera, que avui segur que està cansada de carregar tants quilos ahir.
Oh, m'estic avorrint i tinc gana.
Anem a sopar fora?
Va, sí, però on podem anar?
T'agradaria anar a un lloc agradable, menjant bé i a un bon preu?
I tant!
Doncs fem un tot.
Un tot?
Sí, dona. Anem al Tot Cafè. Un entrepà, un plat combinat, una cervesa, una tapa, un cafè... I ara també hi fan brasa.
Mmm! Mmm!
Un bon xurrasco a la brasa amb patates fregides, un entrepà de llom, una crujicoca, una tapa de morro o de formatge, un cafè irlandès...
Oh, no en parlem més! Però on és això?
A la plaça, al carrer Travessia número 1. Té, si vols t'apuntes al telèfon per un altre dia. Cafeteria Tot Cafè, 93 866 34 88.
Uf, quina gana!
Cafeteria Tot Cafè, una delícia pel teu gust.
Bé, 9:25 minuts del vespre. Hola, Villegas, bona nit. Com estàs?
Bé, de fet.
Sí, cansada o no?
Sí, bastant.
Bastant.
Cansada, però diu un somriure, Jesús, que jo no me la crec.
Qualsevol ho diria, oi?
Jo no sé si me la crec, que està gaire cansada. Bé, abans de parlar amb l'Alba, volem que tenim Carles Solà a l'escutxa, a l'aparato, que ens expliqui una mica des de l'organització. Marc, com va veure, si no, com va veure aquest esdeveniment d'aquesta pila de motos clàssiques d'aquesta sisena edició de les motos clàssiques d'aquí als cingles? Carles, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estem?
Doncs també, una mica cansats però satisfets.
Bueno, doncs ja està, no? És el resum.
I tant, jo diria que sí, que el resum final és satisfacció total i plena. 105 pilots que ens van vindre a visitar l'altre dia a Gallifa, uh-huh. I força gent de Sant Feliu també que es va acostar per aquí a veure el trial.
Realment diumenge feia un dia espectacular, eh?
Preciós, la veritat, autèntic.
Hem vist fotos que has penjat, Carles, mentre estàveu com es diu, marcant les zones, uh-huh. d'aquest de Sant Sadurní espectacular.
Sí, i tant.
Vull dir que devia ser un dia maco per fer trial.
Sí, la veritat és que, bueno, que ens va acompanyar tot, no? La pluja durant la setmana, que ens va fer patir una miqueta, i després, pues, bueno, el trial es va desenrotllar sense cap gran problema ni cap gran incident, a part del pare de l'Alba, que sí. Des d'aquí li desitjo que es recuperi força aviat, i a l'Alba, doncs, ànims i que segueixi endavant.
El pare de l'Alba t'està escoltant i té aquí amb el dit embotit, amb els altres dits, bueno, se posa botifarrons negres aquí als dits.
Lila, Lila.
M'ho imagino, però entre ell i jo ja sabem que millor que ens ho fem els motxillers que no pas els fills quan corren.
Home, i tant. També,
Carles, bé, felicitar-vos per l'organització, perquè tothom ha quedat molt content. Gent que hem pogut parlar, la gent ha quedat encantadíssima, uh-huh. I un èxit total, no?
Alba, com als cingles no hi ha res, no, suposo?
No, no.
Escolta'm una cosa, i l'Alba també li preguntarem. Van quedar molt enfangats aquesta canalla aquest cap de setmana o què, Carles?
Home, una miqueta, va haver-hi una miqueta de fang, però la veritat és que bastant menys del que ens podíem haver pensat el dilluns o el dimarts, eh? Vull dir, era el fang estava concentrat en un parell de llocs, la resta, el terreny, com que també estava amb ganes d'aigua, se l'havia tragat tota.
Alba, és veritat això que diu Carles?
Sí, no? Sí, hi havia zones de molta aigua, però era molt maco.
Sí?
Sí, sí.
Espectacular.
Sí, sí.
Ara ens ho explicaràs amb calma. Carles, volíem parlar amb tu més que res, com que la setmana passada ens vas donar la notícia, ens ho vas estar explicant, doncs, més que res per felicitar-vos i per, evidentment, doncs, encoratjar-vos a que... Oh, Marc, digue'm.
No, només volia fer aquest últim apunt que vam fer, aquest memorial, sí, però, dedicat, sí. a Carles...
Joan Carles
Esteve.
Sí.
Bé, com una mica explica'ns com què vau fer i com...
Doncs la veritat és que com que ens va superar una miqueta el tema de la participació,
sí.
Nosaltres volíem fer el minut de silenci en el moment de la sortida, però ens va ser del tot impossible. Aleshores el que vàrem decidir va ser fer-lo just en el moment de l'entrega de trofeixos, i la majoria de les copes la van entregar dos dels seus fills i un dels seus germans. Vull dir, aquest va ser un minut de silenci en el moment aquell, molt sentit, hi ha molta gent allà escoltant, i un fort aplaudiment al final.
Tots amb la pell de gallina. Sí. Carles, gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Ja ho sabeu, com sempre. I, bueno, us espero properament.
Aviam, què ens depara el futur?
Exacte.
No tens cap notícia per donar-nos? No hi ha cap acte així a la vista?
Doncs no, ara entrem en un impàs d'anar preparant tranquil·lament el tema de les 3 hores ja d'enduro del mes de novembre. Uh-huh. I mentrestant s'han d'anar preparant cosetes perquè es volen fer coses noves a dintre del circuit dels cingles, a dintre del circuit del motocross del Cossonell,
sí.
Perquè la gent d'aquí de Sant Feliu també pugui tornar-hi a disfrutar una miqueta. Estem en tràmits, estem en coses que encara no es poden adelantar, però bueno, hi ha projectes i coses interessants.
Doncs quines millors notícies aquestes que ens dones. Carles, gràcies.
Gràcies. Gràcies a vosaltres.
Bona nit.
Fins a sempre. Bona nit.
Bueno, ja que la tenim aquí, ara parlem amb l'Alba, no? Però aprofitem que la tenim aquí assentada. Alba, aviam, realment és tan dur això de les motos clàssiques o no?
Sí, bastant.
Sí.
Perquè és una moto tan antiga que és com si... Bueno,
jo tenia costa ganes, molt. Jo tenia portar. Ganes de veure la moto, eh? Jo li hem dit a la tarda que l'Alba la portés aquí a l'estudi, però...
És difícil de portar.
Sí, és teva, aquesta moto, Alba, o te l'han deixada?
Sí, sí, és nostra.
Aquesta ja és teva. Sí, l'any passat vas córrer amb una moto cedida, oi?
Sí, però ara ja,
ara ja,
ja
és
nostra.
Quina cara de dolenta que fa quan diu, no, és meva, és meva.
Jo suposo que el que li deixava deu haver pensat, escolta, per fotre-la com la fots amb un llevall, queda't en una allà perquè aquesta me la xafaràs.
I és la mateixa que portaves l'any passat? O...
Sí, sí, la Honda.
La Honda l'any passat.
Sí.
I escolta'm, suposo que les diferències deuen ser terribles, no?
De la moderna.
De la moderna.
Sí, molt. Quina sobretot diferència... el pes.
Ah, quina pregunta. Quina diferència de pes hi ha?
Les modernes pesen 62 o així i aquestes pesen 80.
Hòstia, 20 quilos. Quan peses tu? Si es pot preguntar.
50 i pico.
50% del seu pes més a arrossegar, eh? Déu-n'hi-do. Sobretot que es carreguen de braços o de cames?
De tot.
De tot.
Quan se't cau, costa molt d'aixecar, però bueno.
Clar, i a més aquesta vegada vas fer tota la prova sense motxiller.
Sí, però bueno, ja anàvem... amb altres nois que més o menys em anaven ajudant, però bueno, va anar bé tot això.
Com estava? Les zones eren complicades o vas veure que vas trobar que era un nivell assequible per tothom?
Bé, al principi estàvem atabalats, però després les zones eren complicades, i amb el fang i tot, però va estar bé el trial. I la gent va patir, jo crec, i però tu, va ser divertit.
Tu vas patir gaire o vas disfrutar com una...
Al principi sí, però després al final ja vaig anar tirant bé.
I escolta, mi la moto, perdona, Marc, i la moto aquesta la treus a passejar sovint o no?
No, només quan hi ha trial, la traiem el dia abans i entrenem i ja està.
Allò per engreixar-la, però.
Sí.
Marc,
no, comentava jo estava pensant, dic, després de l'hivern, suposo que no entrenem gaire o sí?
A l'hivern?
Sí.
I tant.
Sí?
Sí.
O sigui, amb fred entrenes...
Sí, i quan neva encara sortim amb més ganes.
Jo pensava dir que no tindria ganes d'entrenar, però...
Aquest de les motos, Jesús, és ben bé que...
Bueno, és el que dèiem la setmana passada, no? Que es queixava del fang i tal. Sí. Però, o sigui, però sí, quan hi ha fang posen una cara d'alegria tots d'anar-se a enfangar, que és el que... Que us agrada més el fang o us agrada quan ja està secarrot?
Bueno, és molt diferent. El segle és molt més fàcil, però en fang és divertit, també.
A nivell d'adherència, quan hi ha pols i tal, s'agafa més o menys?
Bueno, no sé, s'agafa... Clar, un pols patina una mica, però si hi ha una mica d'humitat i això, s'agafa molt bé el terreny.
Escolta, mi repassàvem la classificació abans de començar l'entrevista. El Marc em comentava que havies quedat desena classificada, però que la classificació era com especial, no? No era l'absoluta com correràs al Mundial o com ni aquest any al Mundial, que ara, o l'Europeu o el que sigui, ara parlarem de tot plegat, però estava muntat diferent, no, la classificació?
Sí, perquè aquí a les clàssiques hi ha tres categories i vaig voler pujar de nivell, aviam com anava i això... I encara em va anar força bé tot el problema que va passar.
Home, de 10...
De 31, quedar desena.
I sense motxiller, sense...
34, que se'n van retirar 3.
Ah, sí,
no?
Sí.
Van
això.
3, sí.
Hòstia, retirar-se què? Que la moto diu prou o...?
Després, a la segona volta, quasi bé diu prou la moto perquè va saltar el plat.
El teu?
Sí, s'anava desafluixant i vaig arribar... Bueno.
Aquest mecànic que no treballa bé. clar, estava a l'hospital, pobre home. És que Déu-n'hi-do. Escolta'm, ara ja hem repassat la de clàssiques. Volíem parlar amb tu també perquè ara ve l'època bona. Ara comença a sortir el sol, comenceu a anar a fer campionats. Per on et podrem veure aquest any? Què faràs?
Ara per l'abril aniré a Campionat d'Espanya a Tona, després pel maig a València, a la Nucia, i després pel juliol, tot això és Campionat d'Espanya, i pel juliol a León.
A León. Són tres proves al Campionat d'Espanya?
Sí, i després del Mundial també són tres, i són dos per l'agost, que és Alemanya i República Txeca, i pel setembre, que és a Itàlia.
A Itàlia. Objectius? Realistes, va. Bueno, no realistes,
sí.
Deixa't anar.
Aviam, quedar entre els tres primers a Espanya, i el Mundial entre els 7, 5 o 6.
Sí, estaríem parlant que hi haurà la Laia, hi haurà algú mig i tu. Seria l'objectiu?
Bueno, sí.
Seria l'objectiu?
Sí. O segons. Sí.
O segons.
No, per dir, jo aquest del mig em sembla que no cal. No
us puc assegurar que si la veiéssiu el brillo que té ara mateix als ulls,
sí.
Veuríeu clar que m'ha dit tercer per ser conservadors.
Per ser modestos.
Per ser modestos.
Per no semblar.
Realment tens tens opcions, perquè aquest any és absolut, ja, també, sí. tens opcions?
Sí, aviam. Porto una bona moto ara aquest any, ben preparada, i aviam si aquest any podem fer el cop.
Continuem amb Cerco?
Sí. Una 290.
Pilot oficial? Com, és que ara no sé en quina situació estàs, perquè suposo que amb els temps que corren poder disputar el Mundial deu ser una inversió forta. No sé si Cerco us ajuda, si teniu patrocinadors. Com ho teniu controlat?
El Josep Figueres ens ajuda en la mecànica. Després la Cerco ens dona peces i això. I després hem trobat un sponsor, un amic nostre, que ens ajuda econòmicament.
Ah, molt bé. Una mica. Aprofita per dir qui és, perquè...
És el Luis Lázaro.
Ah, Luis Lázaro. Aquest home em sona... Pot ser que és el que deixés la moto l'any passat.
Sí.
És el que va deixar la moto l'any passat, oi? És que jo deia que el nom em sonava d'alguna cosa. Luis Lázaro, molt bé, us patrocina. I l'empresa és ell mateix? O
sí, sí.
És ell mateix, veus que bé?
Perquè, escolta, ara aquí, així...
Amb confiança, que no escolta ningú.
Això, que no escolta ningú. De quin pressupost parlem per fer un campionat d'Espanya, per exemple?
Ui, bastant.
Us donem veu en aquests moments a Josep, perquè és el pare de l'Alba. Ai, Josep Dali, de quina mania. Francisco, que ens explicarà el...
Un campionat d'Espanya, un campionat d'Espanya són tres proves, i un Mundial s'està enronant d'uns 8.000 euros.
Les tres del Mundial i les tres d'Espanya.
Tot descomptant alguna cosa que ens paguen, o que posem pel cas pels resultats, com l'any passat a les federacions, les inscripcions del Mundial ja no les pagàvem nosaltres. Esclar, has de treure resultats, és lògic. Si no treus resultats, no...
Escolta'm, i a nivell del Mundial, quina...
Què podem quedar?
Què podem fer? Què podem fer?
Entre... Top 10? Sí, espero que sí. Més endavant, aviam.
És realista el top 10?
Sí.
Si ho veus clar, això, tu o no?
Bueno, l'Alba ha fet una progressió molt gran des de... L'any passat amb aquest, ara porto una moto molt bona, una 290 preparada pel Patxau, tal com va sortir de fàbrica, no la vam ni engegar, va anar amb un preparador que hi ha aquí a Torrelló, que sí. És molt bo, i la moto és un coet impressionant, i l'Alba s'hi ha adaptat perfecte.
Te la deixa agafar o no?
Bueno?
Te la deixa agafar?
La
moto l'agafes o no l'agafes, la seva?
Bueno, sí.
Ja, per pujar-la al camió, ja hi ha la furgoneta.
Hi ha una mica de feina, però bueno. La moto és molt lleugereta, ja dic l'Alba abans que pesava 60, estem 60 i alguna quilos.
Déu-n'hi-do.
Escolta, i la Laia Sanz, aquesta se la pot guanyar o no? Ja que tens una moto que diuen que és molt bona i que tu has progressat molt, ja hem d'anar...
Sí, però és molt difícil.
Es podia quedar fent de cas.
Però es pot intentar.
Tu et veus capaç, tu? No dic a curt termini, sinó a mitjà termini... de plantar-li cara?
No ho sé.
L'any passat a Txecoslovàquia, amb una zona, hi van haver només dos zeros, i un el va fer la Laia i un el va fer l'Alba.
Això ja és... Això és pedigrí, per posar-ho en el currículum.
No, però sí que és cert que com una mica així d'anècdota, doncs com posem pel cas, estem en els pàdocs allà i la Laia surt, la ve a buscar perquè o juguen a futbol o totes dues fan aixecades de roda o fan una mica d'espectacle.
Una mica el cafre.
Sí. S'avenen molt, la veritat és que s'avenen molt totes dues.
Va, ja m'agrada veure si s'avenen tant quan la tinguis...
El dia que la guanya.
Quan la tinguis trepitjant-li els talons. Va. Bé, doncs, Alba, un plaer, senyora, que ens acompanyis.
Senyora? Ja, senyora?
Bueno, és que a mica s'ha fet gran, també. L'Alba l'hem vist créixer. Aviam, perquè ens quedi clar... Pròxima prova, a Tona, quan?
A l'abril.
Següent, a València.
Al maig, sí.
Allà ens hi has informat de...
Sí.
Després a León.
De com va tot plegat. Abril, Tona, València i León.
Sí.
Molt bé. Llavors, França...
Alemanya,
Txecoslovàquia...
I Itàlia.
Txecoslovàquia, no, República Txeca. Sí, va, Txecoslovàquia, no.
No.
I Itàlia. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, Jesús, eh?
No, ja...
Podríem anar a fer una transmi de,
sí.
d'algun trial.
Una prova de trial, no?
Però jo, si de cas, anem al de la República Txeca. No?
Sí, no, sembla, va, sí.
De gust,
sí.
No?
Sí, home, anem-hi.
Fem una excursió. Alba, gràcies.
A vosaltres.
Siscu, gràcies.
I recupera't,
perquè realment, gràcies, si veiéssiu la mà que porta, pobre home, fa...
No ha sigut res per el que podia ser.
Doncs millor que sigui així. Gràcies. Gran l'Alba i el Cisco Villegas, que ens han fet disfrutar com sempre que venen, perquè poder parlar d'esport amb ells, poder parlar del motor amb ells, és un luxe.
Nike, Adidas, Umbro, Diadora, Homa, Esport Sant Feliu. Calçat esportiu, roba, complements, Esport Sant Feliu. Tenis, natació, futbol, bàsquet, fronton, gimnàs, fitness, Esport Sant Feliu. Vine a treure el cap. Ens trobaràs a la plaça Petita, al carrer Doctor Miquel Vila, número 1, o al telèfon 938-66-3347. Tenim una gran varietat d'articles, complements i tot aquell material que tu necessites per viure l'esport de la manera que tu t'agrada. Per als més xics de la casa i per als més grans, t'assessorarem i t'ajudarem a gaudir de l'esport com a tu t'agrada. Esport Sant Feliu, patrocinador oficial del juvenil de futbol i del programa Tu Jugues d'Ona Codinenca. Esport Sant Feliu, la teva botiga d'esports a Sant Feliu. Hello out there, we're on the air. It's a hockey night tonight. The tension grows and the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bumps. The fans all go insane. The home cry roars. Va, que falten 3 minuts perquè siguin 3 quarts de 10 del vespre i tenim dos protagonistes que ja ens esperen. Ens esperen, no ens esperen, ens han esperat a la tarda i els hem gravat, i són Jordi Casaballó i Juan Fariza, després d'aquest partit complex, si més no, que va haver-hi aquest cap de setmana a Lleida Marc, que doncs va acabar amb la derrota del Sant Feliu i amb la indignació, com llegíeu, com sentíeu en l'editorial de Paco González, que doncs es mostrava perplex pel que va passar a la pista.
Aquesta indignació ens explica una mica, com Jordi Casaballó ens explica, aquest partit com va començar i que va esdevenir, doncs, quan faltaven 10 minuts, en girar-se la truita i a canviar el resultat.
Doncs posem... la veritat que la primera part molt igualada, ens vam posar dues vegades per davant el marcador, primer amb el 0-1 i després amb 1-2. Just a l'últim minut abans d'arribar a la mitja part ens van empatar ells 2-2. I, bueno, començar la segona part, crec que vam fer una molt bona primera part, i començava la segona, doncs, amb les màximes opcions per aconseguir la victòria. Crec que la segona part també va ser molt bona per part nostra, demostra que ens hem arribat a posar 2-3 i 2-4, i aleshores, a partir d'aquí, van ser uns últims 10 minuts amb unes decisions arbitrals. És allò que no ens agrada posar-nos amb els àrbits i això, però clar, quan cada setmana doncs, veus decisions d'aquestes, doncs al final... t'hi has de posar, perquè crec que van ser dues o tres decisions bastant claus en el dissenyat del resultat.
El Jordi ens parlava de dues o tres decisions claus. Em sembla que Juan Fariza valorava també la situació amb diverses penals clars que hi van haver-hi a l'àrea del Lleida.
Pues bueno, ganábamos 4-2 con el partido bastante controlado y a partir de ahí hasta cinco decisiones arbitrales bastante escandalosas que nos hicieron perder el partido y nos sacaron además de él. El 4-3 llega en jugada normal, pero con el 4-3 hay un penalti claro a Ramón, la jugada siguiente hay una falta directa a mí con azul directa, que el árbitro no saca nada y pita falta normal. Después pita dos penaltis a favor del Lleida, el primero dudoso y el segundo no es seguro, y el último gol del Lleida es levantando el stick mucho más arriba de la portería.
Tal com recordàvem a l'editorial, en Jordi Casaballó ens recordava aquest àrbit David Coll, que ja ens havia arbitrat el dia dels Sitges, i com què havia passat en aquest partit contra el Lleida.
Però aquests últims 10 minuts doncs, va ser un canvi d'arbitratge total. Era com si durant 40 minuts s'hagués seguit una línia d'arbitratge i els últims 10 minuts un altre totalment diferent. Vull dir, ens sorprendria una mica si no ho haguéssim viscut mai, però es dona la casualitat que amb un d'aquests dos àrbits, que és el que realment va influir més, fa l'any passat a Sitges ens va passar alguna molt similar. Un partit que anàvem guanyant 0-5, vam acabar guanyant però 5-6. Vull dir, en uns últims 10 minuts escandalosos també, vull dir, pitant-ho tot en contra, penals inventats, i sense anar més lluny, el 5-4 que ens marca el Lleida ens marca, bueno, com si en vez de jugar a hockey pues, ens haguéssim agafat les raquetes i haguéssim a jugar a tenis, perquè el tio agafa i baixa l'esquip des de dalt i l'àrbit, vull dir, dona gol sense cap mena de problema.
Aquestes situacions indignants, a més, van acabar amb repartiment de targetes. Van acabar amb un repartiment de targetes, a part de les baixes que ja tenia l'equip, que després comentarem, però aquestes targetes, doncs, que les explicava el Fariza d'aquesta manera.
Al acabar, primero se acerca Ramón, y no estoy muy seguro de lo que le dice Ramón a uno de los dos árbitros. Después yo me acerco al otro porque el al que me acerco yo es el mismo árbitro que el año pasado estaba en Sitges cuando perdíamos, sí, cuando ganábamos 5-1 y
sí, sí,
pues era el mismo. Entonces yo me acerqué y le dije que bueno, que ya era la segunda vez que nos jodía, y inmediatamente ya con ya tenía la tarjeta roja en la mano, ya me la sacó. Incluso pone en el acta después la frase literalmente, que yo creo que ya es la segunda vez que nos jodes, pues como muchísimo es una tarjeta azul, pero nunca una roja.
Dono fe que l'acta posa això, i si voleu us la puc llegir, perquè diu el senyor el Tayo Ripoll Josep, roja directa, i al terminar del partido me dice eres un cagado, i el senyor Juan Fariza, roja directa, diu al terminar el partido, costa de llegir perquè la lletra d'aquest senyor és interessant, ja és la segunda vez que nos jodes. Jo no sé, Jesús, tu que ets un home de recursos, no, que, vull dir, que has fet recursos amb targetes i amb situacions d'aquest tipus i amb coses estranyes.
I multes.
I multes i aquestes coses. Tu creus que això és mereixedor de targeta vermella?
Home, jo no sé quin és el criteri a hockey per targeta vermella, però evidentment qualsevol acte de faltar-li respecte a l'àrbit, mm-hmm, pot ser... Un àrbit pot ensenyar targeta fins i tot per fer el típic gesto així, sí, vés a pastar, sí, sí, encara, clar, que no diguis res. Mm-hmm. Clar, els àrbits... És que, clar, posar-te a discutir amb els àrbits, ells tenen la paella pel mànec.
És subjectiu,
tenen,
no?,
les targetes, vull dir, sí, que pim-pam i... No, això ho portes a la federació dirà que contra això no hi poden fer-hi res. Els àrbits sempre...
Que dic, és subjectiu.
Completament.
I continuant amb aquests talls que teníem preparats aquesta tarda, parlant una mica d'aquest partit que vam tenir aquí a casa amb el Lleida, que va acabar 3 minuts abans, que l'àrbit va decidir acabar-ho aquest partit, parlàvem amb Jordi si hi havia rancor per part del públic.
M'agradaria pensar que no, perquè, clar, vull dir, jo no sé si aquests àrbits saben el que va passar a Lleida, perquè eren a Sant Feliu, perdona, perquè eren dos àrbits diferents, no ho sé, vull dir, també és veritat que el Lleida, quan va passar tot això de Sant Feliu, em va fer molt rebombori, cartes a la federació, cartes als mitjans de comunicació, et va moure molt, que bueno, que no tenien raó, però van fer molt soroll. Aleshores, bueno, potser sí que ens van voler tornar una mica... Però, bueno, m'agradaria pensar que no, vull dir, que no és així, perquè, clar, vull dir, no es pot anar així.
I aquestes baixes per targetes de Ramon Altaió i de Juan Fariza s'hi suma a la lesió que no us vam anunciar la setmana passada, perquè no semblava que fos res, que va entrenar durant aquesta setmana, però Oriol Llargués també té una lesió greu i sembla que es perdrà d'ara fins a final de temporada.
I va anar a mirar-s'ho i té el dit, l'han d'operar del dit, un lligament trencat o alguna cosa. Sí, sí, vull dir, ja no va jugar dissabte i està pendent de que l'operin, vull dir, segurament se li acaba la temporada.
Era la mà, Uri, o no?
Ai, la mà, sí.
Déu-n'hi-do, ja sentíeu que el gravàvem i jo també quedava sorprès perquè jo vaig veure la jugada, l'Oriol es queixava al partit de la setmana passada, però no semblava que fos tant i bé, doncs, sembla que la cosa s'ha complicat.
I per acabar aquests talls d'aquest primer nacional, acabar amb aquesta sanció de Juan Fariza per aquesta targeta, doncs, per dir-li això. Ja és la segunda vez que nos jodes.
Estoy en racha, pero ahora ya se me corta, porque parecía que no entraban los goles y ahora que por fin entran y llevo dos partidos marcando. A ver, ahora esperar la sanción. Yo creo que me la debían incluso de quitar, porque no creo que la frase... Creo que cuando lean la frase deben de ver que no es para tarjeta roja directa. Como eso sé que no lo van a hacer, no lo van a quitar, porque ya nos perdonaron a Casaballo el otro día y bueno, no van a perdonar a Pedro San Feliu en 3 semanas. Pues me espero que uno. Y me temo que me caerán más, porque bueno, como hacen un poco lo que les da la gana.
Jesús, tu dius que sí amb el cap. Tu creus que li cobran més d'un de partit?
És reincident?
Sí.
L'any passat.
Jo crec que sí. Sí? Jugadors reincidents, la federació... I més si els tenen fitxats, ja, segur. Si és el típic que es queixa i que sempre rep targetes, és possible que dos. Els àrbits són... La federació és molt estricta a l'hora de... Almenys el futbol, jo hockey no sé. Mm. Però en temes d'insults i faltes de respecte a l'àrbit, un, dos partits segurs,
Bé, doncs esperarem a veure què passa, perquè la situació és complicada, amb 3 baixes segures per aquest partit contra el Monjos, un Monjos que és un equip dificilíssim. Allà Monjos també va haver-hi certa polèmica amb el senyor Pernes, que vam poder tenir aquí a la pista d'aquí Sant Feliu, que la setmana passada, sorprenentment, va ser l'àrbit bo del partit, perquè l'altre xicot que l'acompanyava semblava que es llegat a l'aeroport encara. No sabia ni... O havia anat a dinar més del compte, o alguna cosa li passava, perquè és que ja no és a favor o en contra de l'equip, és que el que deia Paco González en el text que hem llegit a l'editorial, és no saber-se el reglament.
Això és el més fotut, que un jutge no sàpiga la normativa que ha d'aplicar. Clar, evidentment, es poden equivocar, perquè s'equivoquen tothom, però si no et saps la normativa, ja, escolta, queda't a casa.
Sí, no, sí. I la reflexió que feia el Paco de que realment és que és així, és que els àrbitres no es preparen als partits, ni es miren els errors, ni res. Vull dir, i, bueno, suposo que en aquesta categoria, evidentment, no, però que no és tan difícil... ni que sigui comentar la jugada o els partits que es graven, demanar una còpia i mirar-ho i entendre que, bueno, doncs que no passa res perquè ja està pitat, però que, bueno, que hi ha situacions que te'ls pots pensar dues vegades.
Sí, sí, digues, si us plau.
No, que jo pensava que un dia aquí fent aquella tertúlia que vam fer amb el Vallcorba i el Joan Serra,
sí.
Que crec que era el Vallcorba que deia que amb ell pel seu gust, doncs seria el moment d'entrar joves. Doncs jo crec que ara és el moment.
És l'opció. Aquesta setmana estava veient l'acte i ja va anar Gisel Oller convocat. Suposo que no sé si va jugar o no va jugar, no tinc la informació, però va anar convocat i aquesta setmana, doncs, bueno, a més, com que crec que no coincideixen el partit del segon català ni el primer equip, per tant es pot fer bé.
I contra un partit maco de jugar.
Maco de jugar, perquè a més la gent vindrà calenta, el Sant Feliu té obligació de guanyar, perquè si perds que fora has de guanyar a casa, i bé, doncs, un partit important. Partits importants del segon català, que cada setmana, que disputa dos partits, que el poden deixar pràcticament a dos punts ja només de l'ascens si guanya aquests dos partits. Aquest divendres a Taradell a les 9 del vespre, dos quarts de 10 del vespre, i el dissabte a les 5 de la tarda amb el Barberà, a la pista del Barberà. Dos partits que de sumar aquests 6 punts, jo crec que la setmana que ve encara no obrirem el cava, però m'agradaria que...
El podem començar a posar
pràcticament a la nevera. I aprofitant que avui tenim el Pau Creatiu aquesta tarda, ha anat bé perquè tenim el tall de la Maria Colom fent-nos la crònica del partit. Ja està bé que puguem tenir una veu del femení quan comencin a tenir allò, la temporada ben encarada, i si poden optar per l'ascens, evidentment les sentarem aquí, que Jesús, que sempre ens ve de gust rodejar-nos de noies maques. Avui que la noia del programa ens ha deixat, s'ha anat amb el senyor Mas, doncs escoltem què deia la Maria Miralda.
Doncs va anar bé, segons el míster va dir que vam jugar bastant bé. Vam començar perdent a la primera part i després a la segona part vam remuntar, vam fer dos gols i, bueno, ens van acabar empatant i faltaven, no sé, poder 5 minuts i ens van fer el tercer. Però ho vam donar tota la pista i vam estar a tope i, mira, no vam poder guanyar, però vam jugar bastant bé.
Evidentment, era Maria Colom.
Era Maria Colom, sí. L'he batejada de les dues maneres que durant la introducció. Bé, doncs un partit de la màxima, com deia la Maria, bon partit del femení i llàstima d'aquesta derrota, però estan allà encara aguantant. Jesús, et sembla que en 5 minutets repassem avui el futbol?
Som-hi.
Som-hi? Doncs va.
Esports Sant Feliu patrocina el Tu Jugues.
Fa 9 i 53 minuts, per tant, 3 quarts i mig del vespre, de 3 quarts i mig de 10 del vespre. Jesús, va, parlem de bones notícies.
Doncs parlem del sènior B, perquè últimament està que se sale, com diuen.
Sí, sí.
La setmana passada va guanyar fora, aquesta setmana va guanyar aquí casa 4-0 contra l'Almeriense, que es presentava al camp com a segon o tercer de la categoria, amb un partidàs, i això que va començar així una mica que el Ton va haver de treure alguna mà important, sí. No tu, sinó l'altre Ton, i escolta, a partir d'aquí el Sant Feliu va començar a jugar a futbol i amb partidàs l'Almeriense pràcticament no va tenir cap opció de res, bueno, el resultat canta, 4-0.
Sí, sí.
Un sènior B que se situa en 35è de la classificació, amb 37 punts, i està a 6 o 7 punts dels 3 primers jocs, o sigui que, o 7, 8 punts, una cosa així, vull dir que, a veure si encara haurem de cantar alguna cosa.
Escolta'm, jo penso que de cara a la setmana que ve o aviat hem de començar a seure aquí gent que ens expliqui com carai queden les classificacions l'any que ve.
Bueno, doncs jo que he anat a alguna reunió, alguna no, de fet he anat a totes les reunions de la Junta Directiva de Sant Feliu, és un tema una mica...
Escabrós.
Més que escabrós és que jo no sé si algú sap al 100% com va encara. Perquè, a més, hem d'afegir-hi que la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol està d'eleccions.
Està d'eleccions, sí.
O sigui, que ara hi ha un plantejament i que pot ser que la propera Junta que entri digui, escolta, a la gallada de les escombraries...
Això pot ser, encara?
Jo no m'estranyaria, perquè hi ha un follon important i, a més, els dos o tres primers anys serà un caos d'equips brutals, perquè estem barrejarem equips de categories que ara mateix ja podrien dos o tres categories de diferència, no? I tu imagina't posar el Sant Feliu, que imagina que quedés dels com anàvem,
sí,
líders,
sí,
i et fots a jugar amb equips de tercera, no, però de preferent catalana o primera catalana i coses d'aquestes, no? Són equips que potser han baixat de tercera.
De tercera.
Que
una bogeria.
Una bogeria, saps? Vull dir...
Déu-n'hi-do. I la bona notícia de l'A és que el retorn de Ricard Coca, eh?
Sí, el retorn de Ricard Coca, la consolidació del Norte Chic, perquè aquesta setmana va tornar a jugar. Ricard Coca, que havia estat lesionat uns quants partits, aquesta setmana va sortir a la segona part. Als 10 minuts va fer una barraca espectacular. I realment l'equip ha notat molt la baixa de Ricard Coca. És un tio que té molt pes a l'equip, que fa gols, i el Sant Feliu no és precisament que vagi sobrat de gols,
sí,
li
sí,
costa moltíssim,
sí,
crear ocasions. Aquesta setmana en vam fer dos, però és que el Sant Feliu crec que és l'equip, si no el més golejat, dels més golejats. Ha perdut 15 partits ja aquesta temporada, li han fet 45 gols. S'han jugat 20, mentre feia la crònica ho he calculat així, han jugat 25 partits, li han fet 45 gols, són pràcticament dos gols per partit que encaixa el Sant Feliu.
Clar, és que hi ha hagut golejades importants, a més, i això castiga molt, eh?
Sí, sí, però evidentment, si jugues bé o malament, li pot passar a tothom.
Sí, sí.
Però la porteria a zero, perquè és que si et fan cada partit dos gols...
És que és molt difícil guanyar.
Difícil.
És molt difícil guanyar, fins i tot és difícil puntuar.
Exacte, sí, sí, vull sí, dir, sí. Li costa molt fer gols, com perquè li costi molt poc rebre'ls. Aleshores, ja et dic, si no és el dels més golejats, poder hi ha 5 o 6 equips que estan allà com a màxim que reben més gols. 45 gols són molts gols, eh?
Doncs Déu-n'hi-do. Aviam com va aquesta setmana.
Digues. La salvació, 7 punts ja.
Però que...
La salvació de 7 punts.
Per això et dic que hem de parlar, perquè hem de saber què ens convé més i què no ens convé. I val la pena que ens sentem un dia aquí amb calma i ho debatim, perquè i en parlem entre tots, entre jugadors, junta, i si pot ser saber l'opinió de la Federació Catalana, seria ideal també conèixer-la una miqueta per saber cap on van els tiros. Va, que ens falten 2 minuts per acabar. Pau, tira sintonia de l'agenda i repassem aquest cap de setmana esportiu aquí a Sant Feliu, encara que faltin 5 dies, però el repassem avui i mica a mica us el anirem desgranant al llarg de la setmana.
Doncs va, que hi ha hagut rectificacions d'última hora de la tarda també, perquè el tema del frontó ha canviat. Resum del calendari d'aquesta jornada. Hockey, Primera Nacional Espanyola, Sant Feliu, Monjos, dissabte a les 7 de la tarda. Segona Catalana, Taradell, Sant Feliu, no? Juguen
sí,
a fora,
sí, sí.
El divendres a les 10. I Barberà, Sant Feliu, dissabte a les...
5 de la tarda.
Dos quarts de 6 de la tarda. Les noies, el femení, juga Sant Feliu Esfèric de Terrassa diumenge a la 1 del migdia. Pel que fa al futbol, el primera, Sabadell Nord, Sant Feliu, diumenge a les 11. I el tercera, Can Regasol, Vigues, Sant Feliu, dissabte a les 4 de la tarda. Al frontó, els dos equips descansen. I això és tot.
Doncs això és tot. Això ha sigut el Tu Jugues d'avui. Un Tu Jugues que... ens ho ha passat bé.
Sí.
Eh? Sí, sí. Jo hi ha vegades que arribo a casa i dic, mira, avui no m'ho he passat del tot bé, però avui penso que l'entrevista amb l'Alba ens ha passat bé. Llàstima d'haver de llegir textos com aquest que hem hagut de llegir de Paco González, que si ell em dona el seu permís el penjarem a la web perquè tothom se'l pugui llegir amb calma, si no us escolteu les reposicions del Tu Jugues i evidentment a través del www.tujugues.com o a través de la web d'Ona Codinenca podeu trobar el Tu Jugues penjat ja d'aquí poca estona el trobareu, i si no a les 11 tornem a sonar nosaltres, eh? Som pesats com l'allioli, ens anem repetint, a les 11 tornarem a sonar. Doncs això, que gràcies, Pau, gràcies.
Bona nit, recordeu la Lliga.
Sí, Marc, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Jesús, com sempre,
bona nit.
Un lujo. Nois, gràcies per tot, i avui dia 21 de març, diuen que comença la primavera, hi ha qui els agrada, hi ha qui no els agrada.
I és dilluns i plou.
És dilluns? Ah, plou ja?
Sí.
Ja plou?
Els anem a la muntanya, ho han confirmat. Oh.
Doncs mira, els anem a la muntanya, que tindran Pep Acosta com a meteoròleg oficial, digues.
No és l'aniversari de...
De qui?
Del
Canadell.
Sí, del Canadell, aprofitem per felicitar-lo, mira, veus que bé, Jesús m'ho ha recordat. Gràcies, ens veiem dilluns que ve, bona nit.
Sintonitza Ona Codinenca, al 107.2 FM.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya Jo vaig a la muntanya on...